m'apunto.
Doncs vinga, comencem. Anem a parlar, per tant, de la saga Els fills de la terra, de l'autora Jean-Marie Auel, que hem de dir que per molt aquest nom que tingui, vale, hem de dir que és estadounidenca, no és pas francesa, i evidentment també hem de dir que ve d'ascendència finlandesa, per tant potser per aquí és on tenim aquests cognoms. Per tant, autora que ens porta, ens trasllada, com deies, a la prehistòria. Abans de parlar d'aquestes 6 novel·les d'aquesta saga, crec que és d'obligat compliment que parlem una mica d'aquesta autora. Qui és Jean-Marie Auel?
Doncs mira, és una senyora que va néixer el 18 de febrer de l'any 36 a Chicago, Illinois, Estats Units, com deies, de família finlandesa. Era la segona de 5 fills, i bé, va tenir una vida normal, i l'únic que després de finalitzar la seva etapa universitària, ja cap a l'any 1977, va començar les seves investigacions per escriure un llibre ambientat en l'edat de gel. A més de passar moltes hores a la biblioteca estudiant, va prendre part de cursos de supervivència per aprendre com construir un refugi de gel i viure l'experiència d'habitar en un d'aquells refugis. Va aprendre també els mètodes primitius de fer foc, d'adobar el cuir i tallar pedra per feines. Finalment va decidir que en comptes d'un llibre escriuria una saga. El primer dels llibres, El clan de l'os de les cavernes, publicat a l'any 1980, va ser un autèntic èxit. La saga, com hem comentat, es compon de 6 llibres: El clan de l'os de les cavernes, La vall dels cavalls, Els caçadors de mamuts, Les planes misterioses, Els refugis de pedra i La terra de les coves pintades. Per aquest últim, l'autora va estar documentant-se en les coves càntraves d'Altamira, el jaciment de l'abric romaní a Barcelona, a Ecaín, a Guipúscoa i a Tapuerca, per documentar-se sobre els últims neandertals que van habitar la península Ibèrica fins a la seva extinció fa uns 25.000 anys. Uh-huh. Ha visitat jaciments prehistòrics de diferents llocs, com Màlaga, Gibraltar, Ceuta, Portugal, Astúries. És a dir, tota una feina de documentació,
per tant,
molt important.
Vol dir que ha rondat bastant per aquí, per la península Ibèrica, podríem dir, i s'ha documentat, a més, en un territori on prehistòricament en totes aquelles èpoques aquí hi havia molta també població, i per tant ha anat buscant, no?, restes d'aquelles que ja fa moltíssims anys enrere.
Sí, sens dubte. Mira, la crítica ha arribat a qualificar com un petit miracle tot este treball per descriure tan detalladament una societat a l'edat de gel, incloent temes com ara la interacció amb el medi ambient, les relacions humanes, els rituals religiosos, el comerç. Un missatge comú de tots els seus llibres és no donar les coses per fetes, com ara els abundants però limitats recursos de la terra. Sobretot reforça el fet que la gent que va viure fa 20.000 anys era tan intel·ligent i creativa i tan humana com qualsevol persona actual. La saga explica la història d'una dona, Daila, una dona del Cromanyó, que passa la seva infantesa entre neandertals i visita diverses cultures paleolítiques. Alhora també és una història d'amor amb un aventurer d'una altra tribu, John Dalar. L'estil senzill, juntament amb l'abundant documentació, ha fet que la sèrie, tota la saga, tingui molt d'èxit.
Uh-huh. Anem a comentar això, no? Que cal mirar, cal buscar, cal imaginar si els detalls que desgranen les seues novel·les, ara en parlem, són coses existents, inexistents, part ficcionada, part real. És una mescla, entenc, aquí hi ha una mescla de que cadascú s'ha de fer la seva pròpia pel·lícula.
Per una banda,
imaginar-s'ho, no?
Tens raó, hi ha una part de ficció perquè no deixen de ser novel·les. Per altra, hi ha una part de realitat que és tot el que ella ha utilitzat en el seu procés de documentació. Però també és veritat que amb el món de l'arqueologia i tot això van sorgint noves teories, nous descobriments que han fet o ben confirmat coses que a les novel·les apareixen que a mi no estaven demostrades al 100%, i en canvi hi ha coses que potser que han canviat amb l'evolució de les investigacions, perquè ja just va començar l'any 77 a investigar tot això. És que és...
Clar. Home, realment hem de buscar una mica també alguna cosa que ens enganxi, no? Perquè moltes vegades... Tot i que a vegades ja diuen que la realitat supera la ficció, descobrir la realitat d'aquella època no és tan senzill. hi ha restes, però no són suficients com per poder descriure ben bé com era aquella època. Anem a entrar en matèria, anem a parlar d'aquesta saga, anem a parlar dels Fills de la Terra. Hem dit, són 6 novel·les, i si et sembla comencem per la primera, que és El clan de l'os de les cavernes.
Pues aquí la seva protagonista, la Yala, està separada de la família per un terratrèmol i és adoptada per una altra espècie. La seva vida no serà fàcil, ja que es tracta d'una societat on impera el masclisme, esta nova societat que l'acull. Aprèn els secrets de la medicina natural, a expressar-se per signes i és estimada pels seus pares adoptius. El fill del cap l'odia, busca desafiar-la perquè trenqui els tabús socials i així ja aconseguir que el clan la rebutgi. Ella, però, es va enfortint amb les proves i es guanya el respecte general. Té un fill, a qui haurà d'abandonar al final del llibre, quan fuig a la recerca dels altres, de la seva espècie original.
I ja veurem què passa, perquè només hem dit que té un fill. Ja en tenim suficient, eh?
Un fill que ha d'abandonar. No sé si se retrobarà amb ell al llarg de la saga o no, això...
Ho veurem. Anem a parlar de la següent, La vall dels cavalls.
La vall dels cavalls. El llibre comença explicant la vida paral·lela d'Ayala a una vall deserta on domestica els primers animals i aprèn tècniques avançades de supervivència i de Jondalar, un home que viatja amb el seu germà per Europa fins que aquest mor. Ayala i Jondalar es troben a la vall on s'enamoren. Comença el xoc cultural entre els dos, sembrat en els prejudicis.
I seguim avançant. Parlem dels caçadors de mamuts.
Els caçadors mamuts, tant el Jondalar com la Yala, van a una comunitat humana, els Mamutoi, on s'han d'enfrontar al rebuig que causa la criança de Yala. Allà sorgeix un rival, Ranek, que lluita per la mort de Yala. Descobreixen diferents maneres de relacionar-se entre les persones i afloren les inseguretats de Jondalar, que gairebé perd la seva estimada per no acceptar com és i per la seva gelosia. Finalment decideixen tornar a casa del Jondalar.
Seguim avançant, passant a... Ja en portem la meitat d'aquestes novel·les. Anem a parlar de les planes misterioses.
Jondalar i Ayala fan un llarg viatge ple de perills. És l'època de la glaciació de Björn i la natura és força salvatge. Coneixen diverses tribus, cadascuna amb els seus costums, inclosa un matriarcat feroge que resulta l'envers de la societat dels caps plans, on es va criar Ayala. Ella dona mostres de la seva empatia que la porta a voler ajudar el proisme malgrat el possible risc per a ella.
Seguim, els refugis de pedra.
A la llar de Jondalar les coses no són tampoc fàcils, ja que no accepten a Yala per ser diferent. Allà es retroben amb un antic amor de Jondalar que introdueix a Yala en els poders de la màgia del món espiritual. Gràcies al seu domini de la medicina acaba sent acollida i es casen. Neix la seva primera filla, Jonaila.
Haurem de veure què passa a partir d'aquí. La darrera de les novel·les d'aquesta saga és La terra de les coves pintades.
Allà l'esdevé una Celandoni, de ple dret, accedint al coneixement de com es crea la vida entre home i dona. Després d'un episodi de gelosia, reafirma el seu amor etern per Jondalar.
Són les 6 novel·les d'aquesta saga, Els fills de la terra, El clan de l'os de les cavernes, La vall dels cavalls, Els caçadors de mamuts, Les planes misterioses, Els refugis de pedra i La terra de les coves pintades. Novel·les de la Jean-Marie Auel, disponibles, com sempre, a la Biblioteca Doctor Frias. Una aventura cap a la prehistòria, anar cap al passat, anar a experimentar què passava també a casa nostra, a la península ibèrica en aquelles èpoques, després de totes aquestes investigacions i descobriments que ha anat fent aquesta escriptora. Dit això, havent fet aquestes recomanacions en un dimecres plujós, també és important que expliquem que a la biblioteca sempre van arribant cosetes noves, sempre van arribant noves novel·les, i ja la setmana passada vam repassar dues novel·les, una que ja està a la venda, la de Carlos Ruiz Zafón, El laberinto de los espíritus, i una altra de la Mari Kubica, Una buena chica. Doncs avui us en portem dues més, que aviat pròximament estaran a la biblioteca. En aquest cas parlem d'una segona part del Castillo, que és La ciudad, i l'escriu en Luis Tueco. De què tracta aquesta novel·la, Dani?
Abans de parlar de què tracta la novel·la, apuntar que Luis Tueco és novel·lista, és historiador, investigador, fotògraf, a més és enginyer industrial, llicenciat en història, té un màster en investigació artística, és a dir, d'aquestes persones polifacètiques que déu-n'hi-do el currículum.
Saben fer de tot i són autèntics genis, sens dubte.
Sí, exacte. I degut a tot això, en aquesta novel·la trobarem rigor històric, intriga, suspense. De fet, està ambientada a l'antiga taifa musulmana musulmana d'Albarracín al segle XIII. De fet, l'acció passa l'any 1284. Cau la nit en una de les ciutats medievals més boniques del món. Poderoses muntanyes i muralles inexpugnables la protegeixen dels regnes que l'envolten i cobegen. Comença a fer-se fosc. Sents fred, escoltes el rumor sobre les inexplicables morts que s'estan succeint, dels secrets que amaguen els gremis, de la perillosa dona tancada a les masmorres. Les portes es tancaran aviat. Corre, una nit més ningú no podrà escapar de la ciutat.
Molt bé, és aquesta segona part del Castillo, la ciutat de Luis Tueco, aviat a la biblioteca, i l'altra que us volem també anunciar, que aviat serà a la biblioteca municipal, és una altra de les de Patricia Cornwell. N'hem parlat ja d'aquesta escriptora aquí al Saló de Lectura, i ens referim a la novel·la La marca de la sangre.
Exacte, com dius, ja en vam parlar, perquè el gener va treure una novel·la, Polvo, i vam parlar d'ella, i just avui, 23, apareix a les llibreries La marca de la sangre. A motiu del seu aniversari, la doctora Scarpetta es disposa a volar a Miami quan descobreix 7 monedes a la paret del darrere de casa de Cambridge. Es tracta d'un joc infantil? I en aquest cas, perquè totes les monedes són de l'any 1981 i tan brillants com si acabessin de ser fetes? Tot d'una sona el seu mòbil i el detectiu Steve Marie li informa que s'ha comès un assassinat a 5 minuts de distància. Un professor de música de l'institut ha rebut un precís tret que estava quan estava descarregant aliments al seu cotxe. Ningú va veure ni va sentir res. Cai Scarpetta es veurà enmig del malson de la persecució d'un franctirador i assassí en sèrie, una investigació que la portarà a les fosques profunditats de la costa de Florida, on se submergirà en la recerca d'un vaixell enfonsat per trobar respostes que només ella pot descobrir i analitzar. Aviat comprovarà que les evidències assenyalen a un membre de la seva pròpia família, ni més ni menys que Lucy, la seva neboda experta en tecnologia.
Interessant, interessant. Comença això ja quan parlem de dinerets. Sabem que hi ha trama amagada per aquí dins i, per cert, això és ja un bon signe. Recordeu, aquestes dues que pròximament seran a la biblioteca, La ciutat de Luis Tueco i també La marca de la sangre de Patricia Cornwell. Per cert, ja et posaré, t'apretaré una miqueta, com a també tècnic de cultura de l'Ajuntament. Escoltem, ja tenim recents sortits del forn els Premis Literaris de l'Ametlla de Mar. En parlàvem ara fa uns dies aquí al Sempre amb tu, amb els membres de Cala Cultura. Jo almenys els he tingut a les meues mans ja, tant el llibre de poesia com el llibre de narrativa. I la veritat és que entenc que aviat se'n posaran a la venda i suposo que també qui vulgui els tindrà també disponibles a la biblioteca.
Exacte, els llibres estan ja a la biblioteca municipal i també els podeu trobar a les llibreries que participen del municipi a la venda perquè els vulgui comprar.
Sí, perquè a més, enguany, la principal novetat, podríem dir, és que hi ha una única editorial, que és Pagès Editors, amb dues col·leccions, Lo Marraco i La Suda, i on s'inclouen precisament els dos llibres, les dues publicacions, la de poesia Casa per casa de Ricard Desola i la de narrativa A la colònia hidràulica i altres contes de la Sílvia Romero. Tu ja els has començat a mirar per això o no?
El de poesia sí, me'l vaig estar fullejant, vaig llegir alguns poemes sueltos, el de narrativa encara no.
Doncs els haurem d'anar llegint. I per cert, tens alguna cosa entre mans?
M'estic acabant Los pilares de la tierra del Ken Follett i jo crec que el pròxim que començaré serà el de la saga aquesta que hem llegit avui, Els fills de la terra.
Doncs jo estic en Sense cadàver, de la Fàtima Llambric entre mans, perquè l'11 de desembre toca presentar-li. Dani, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més aquí al Saló de Lectura. Ens trobem el pròxim dimecres amb més propostes literàries, com sempre disponibles a la Biblioteca Doctor Frias de l'Ametlla de Mar. Dani, gràcies.
Gràcies a vosaltres, adeu.